Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Móra d'Ebre.
L'hora Móra d'Ebre, amb Eduard Pino.
Són ara mateix les 12:25 minuts, seguim avançant al magazín de l'Hora Móra d'Ebre d'aquest dilluns. Rosa Barceló, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda a la ràdio de nou. Com cada 15 dies, la Rosa Barceló ens visita aquí a Recetes per al Benestar. I, a més, Rosa, avui vens acompanyada, eh?
Sí, vinc acompanyada de la Montse.
Molt bé. La Montse Pleijà és llicenciada en Història, professora, a més, de l'Escola d'Art i Oficis a Móra la Nova. Montse, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Avui a Recetes per al Benestar recordo que la primera edició, fa 15 dies, vam parlar de musicoteràpia.
Sí.
I avui també continuem aquestes teràpies, és aquesta nova línia que seguim enguany a Receptes per al Benestar, però avui canviem, en aquest sentit, passem de la música a un altre.
Canviem, no canviem, perquè diríem que la musicoteràpia entra dintre del que és,
continua
tot l'art-teràpia, no? L'art-teràpia seria dintre de l'art, que parlarem avui, un apartat seria la música, tot el que entra pels diferents sentits, la música, la pintura, el dibuix, el teatre, tot això formaria part de l'art, no? La setmana passada ens van 15 dies, ens van concentrar amb la música i avui englobarem més el tipus d'art que la Montse ens parlarà, que és més pintura i...
Molt bé, perfecte. Doncs l'art-teràpia, com us ho podries definir?
Ho definiríem una miqueta, com sempre fem una mica el programa, no? Definiríem l'art-teràpia com l'ús de les arts com a llenguatge metafòric, llenguatge que va més enllà de lo verbal i el no verbal, metafòric, per expressar-se els sentiments, per expressar les emocions, més enllà de les paraules. Eh? És un llenguatge que, com ben bé sap la Montse, va més enllà de les fronteres i perdura amb el temps i ens ajuda a expressar cadascú de nosaltres les nostres emocions, les experiències més profundes, més enllà, com hem dit, del llenguatge de paraules, i que ajuda a equilibrar i a que les persones puguem arribar a tenir un més gran benestar. I, com hem dit, l'ésser humà captem a través dels sentits, sentim a través dels diferents sentits. L'oïda vam dir que era molt important. Parlàvem la setmana passada del tema de que el nen és capaç, el nadó, quan neix, és capaç ja de reconèixer la veu de la mare i li dona una certa tranquil·litat. Però n'hi ha molts, com han dit, no? I a partir d'aquí podem trobar tota una gamma de formes artístiques que ens permeten expressar-nos. I com han dit moltes vegades en aquest programa, expressar-nos és necessari per estar bé. Expressar les emocions de la manera adequada és necessari per l'equilibri i pel benestar de les persones. Hi ha un síndrome que, més enllà del síndrome, que relaciona l'art amb les emocions, diu, això és així, però bueno, hi ha un síndrome que se'n diu el síndrome de Stendhal, suposo que l'haureu sentit parlar, que és aquest síndrome, no té per què ser una patologia, no? Però és aquella sensació que se te desperta algo, no? Que en un moment determinat el teu cos, el cor batega, sues, se te genera, és la sublimació de les emocions, no? Se te genera tota una sèrie de... se te mou el cos, de mecanismes fisiològics, que et desperta l'observació d'una obra mestra, una obra d'art, no? L'exuberància del plaer artístic, no? De la bellesa. Jo personalment tinc un síndrome d'aquests a la plaça de Siena, a la plaça aquella de Siena que fan, anava per un carreró allò parlant mig, ja cansada de veure ja tantes obres d'art, no? I de sobte entres en aquella plaça, una emoció, no? És un exemple de com se relaciona a vegades, de dir, les emocions amb l'art, no?
L'exemple, l'exemple de la Rosa Barceló.
No, molta gent, suposo que tothom ha tingut en el seu moment, cadascú, perquè, per exemple, jo anava en un grup de gent i aquesta gent va dir, pues a mi no m'ha mogut res, no? Perquè a mi em va moure...
És molt personal, no?
Florència, no? Que a més el cinta més diu de Florència, però Florència és una ciutat que mou de tot, no? Però a mi em va moure la plaça aquesta. I parlant una vegada una senyora dalt de Miravet, la baixada del riu, no ho havia vist mai i li va moure, que diu, jo ho vaig viure, vull dir que no cal anar a Florència o a Venècia per captar obres mestres, en aquest cas naturals, no, diguem-ne. Bueno, no, naturals, no parlem de pintura en concret, sinó més arquitectònic, que seria en aquest cas, però bueno, hem dit que incloem tot, no? I en contra, a vegades, d'això que ara direm aquí, no?, de com l'art ens pot ajudar a estar bé, a vegades s'ha associat a l'artista amb patologia, no?, que els grans artistes són persones amb una patologia o amb algun tipus de problema psicològic, no? Bueno, caldria veure quanta gent no és artista que també tenim aquests problemes psicològics, no? Això penso que és més un mite que una altra cosa. Sí que hi ha veritat que han hagut personalitat excèntrica, sí, o personalitat... Sí. Però va, d'aquí a associar...
I continua bé, no?
És tot el contrari, és tot el contrari. Per a ser creatiu, per a expressar-se, s'ha d'estar... Per expressar-se d'una manera creativa s'ha de ser sa, s'ha d'estar bé, s'ha d'estar equilibrat, eh? I l'art ens pot ajudar a estar sa, a estar equilibrat i a partir d'aquí ser creatiu, no només en l'art, sinó amb el nostre dia de cada dia, no? Saber funcionar amb el nostre dia, malgrat els problemes, les dificultats, que les coses no van com haurien d'anar. Perquè jo sóc creativa en la meva vida. Creativa en la meva vida vol dir sóc capaç d'afrontar, de resoldre, de funcionar. I això ens ho pot donar, entre moltes altres coses, la capacitat per expressar-nos a través de l'art, a través de totes aquestes formes artístiques que hem dit, no? Podríem parlar molt, no? Jo me quedo amb una frase d'una art psicoterapeuta que és la Sylvie Batlle, que diu que les arts són els antídots més eficaços contra les pressions externes, sigui quina sigui la seva naturalesa, familiar, professional i social, perquè ens ajuda a mirar dins de nosaltres i retrobar-nos amb els nostres valors, a ser autèntics, no? En una societat que a vegades costa de ser-ho. Jo quasi que li passaria...
El testimoni. Li passaria el relleu a la Montse.
Que ens ho expliqui més en concret el que jo he volgut una mica introduir.
No obstant, sí que de l'art-teràpia que parlava ara la Rosa, Montse, quina és la teva opinió al respecte?
Home, doncs la veritat és que em sembla molt interessant. De fet, quan ell ha començat a definir l'art-teràpia i ha dit doncs, que l'art era un llenguatge plàstic, que ho és, no?, a través del qual les persones, això és una, o sigui, l'art seria una manera d'expressió únicament de les persones, no dels animals, això és el que ens diferenciaria, i diu que, bueno, doncs que era una manera d'expressar-se. De fet, és una manera d'expressar-se inclús que neix abans, que neixen les paraules i l'escriptura. De fet, a la prehistòria, que per això no diem prehistòria, perquè és abans de que neixi l'escriptura, en època del Paleolític Superior, ja es va començar a manifestar els homes en pintures parietals i en petites escultures de les Venus, aquelles de la fecunditat. Per tant, tot això neix molt abans que l'escriptura i moltes vegades que el llenguatge ha parlat, no? Moltes vegades ells han vist pel·lícules de com s'expressen entre ells, moltes vegades eren només sons, no? Sons mal fets. Per tant, és una manera d'expressió necessària. El que passa és que potser l'art comença en un moment en què tenen una necessitat d'expressar-se amb una finalitat, sigui doncs, per reproduir-se, per la caça, per sobreviure, una necessitat de sobreviure en aquella època. I després, a mesura que van anar passant les cultures, doncs passem i arribem a l'època clàssica, amb els grecs, sobretot, en els que ells el que relacionen és l'art amb la bellesa, és quan comencen a fer art per art. I serien els primers, com si diguéssim, de què volen disfrutar a l'hora de manifestar-se, sobretot amb la pintura, l'escultura i l'arquitectura. I a partir d'aquí, potser el problema que tenim tots és de que tenim encara una visió una mica clàssica de l'art i de l'expressió artística en la que volem que les nostres pintures o les nostres escultures siguin obres d'art sempre i quan només siguin boniques. I això és una cosa totalment falsa. Perquè, en realitat, si ara ens ve a la memòria doncs el quadre del Munch o l'urinari del Duchamp, són coses que més aviat ens repelen, i com això podríem moltes més obres d'art. Però, en canvi, l'artista en aquell moment ens ha volgut passar a nosaltres un desassossec, un desànim, etcètera, etcètera, no? Per tant, jo el que animaria és que la gent que es vol dedicar a la pintura o que té ganes d'utilitzar la pintura per expressar-se, que no es pensi que ha de venir allí i de cop i volta de fer un sorolla, perquè jo no ho sap fer pràcticament ningú més que sorolla.
Sorolla.
No? Exacte. Sí. Llavors, del que es tracta que es vingui a expressar, que jugui amb els colors, amb el traç, amb les composicions, amb els temes...
I com és aquest tipus d'educació? Com els hi feu transmetre? Perquè, clar, l'art és una cosa molt, molt personal també i molt creativa, no? Que és a dir, sí. Potser vosaltres els podeu ensenyar unes línies a seguir, però a partir d'allí s'arriba a un punt on l'alumne, en aquest cas, ha de ser totalment més creatiu, no?
Jo, per exemple, en el cas de la pintura, sempre dic que hi ha pintors i hi ha artistes. Pintors, qualsevol que agafi el pinzell i es posi a fer quadros veu malament, ja és un pintor. Però després arriba a ser artistes quan ja tu crees un estil... que quan vegin un quadre teu sàpiguen, ostres, això és de fulano, segurament, perquè ja es veu una tècnica molt, molt especial o unes línies molt especials, molt personals. En principi, a l'escola el que s'intenta fer, evidentment, és aprendre una tècnica, perquè un no pot aprendre a fer ceràmica o esmalts o pintura o escultura si no sap primer fer xurros amb l'argila, no? O amb la cas de la pintura, igual. Però després el que s'intenta és que a poc vagin creant o vagin seguint el seu estil,
I amb el tema dels més petits, com se li intenta aplicar tota aquesta ensenyança?
Els petits potser podríem dir que com que és com més allò un lienzo en blanco, no? Doncs són més... és més fàcil de que expressin els seus sentiments a través de la pintura. De fet, quan allí a l'escola jo preparo, per exemple, perquè jo que sé, doncs, quan veig una fotografia en una revista que pot ser una cosa que pugui servir per pintar o a vegades catàlegs de pòsters o coses d'aquestes, bueno, els vaig recollint i els hi vas a guardant, doncs, perquè allí els nens després triïn el tema que vulguin i el pintin. Normalment, quan trobo alguna cosa, dic, mira, aquest, això segurament que ho triarà fulano, o això ho triarà l'altre, perquè... la majoria ja es decanten per una temàtica concreta. N'hi ha que només volen fer dibuixos Disney, altres que només volen fer flors, n'hi ha que només volen fer paisatges, n'hi ha que només volen fer Pokémons... Cada nen té, bueno, pues es troba bé amb allò.
Els seus interessos. Clar,
després, el problema és que després ve la mare i et diu, escolta, és que ja estic de Pokémons, ja tinc la casa plena i no. Sí, clar, jo voldria tenir paisatges, doncs allò, un paisatge al menjador per regalar.
Per penjar-ho allí.
Exacte, no? Per regalar als iaios pues, per Nadal. Però, bueno, els nens en aquest sentit s'expressen millor i llavors potser doncs, bueno, són més lliures, no? No estan tan encorsetats.
Ara anava a dir amb els nens, per l'evolutiva, no? Són més espontanis, més naturals. Sí. No tenen tanta por a equivocar-se, no volen fer aquella obra perfecta.
Exacte.
I això dona peu a soltar-se més i a treure més. Clar. O sigui, els adults allò no volem fer el ridícul, no volem quedar malament, i això ens limita
a
la perfecció.
I ajuda la consciència, també, no?
El més limitant del món és voler ser perfecte, perquè llavors ja no farem res, no? Llavors ja no t'hi poses, no? Llavors els nens aquest punt després, malgradament, també la...
Home, normalment també els pares els apunten a pintura normal, jo parlo per pintura perquè és el que les classes que dono jo, no? Però bueno, allà a l'escola doncs, poden venir a d'altres ensenyaments. Els apunten quan normalment diuen, no, doncs aquest nen té traça, no? O a l'escola doncs, dibuixa molt bé i pinta molt bé i tal, i com que llavors allí l'avantatge que tenen és de que poden utilitzar tècniques com l'oli o l'aquarela, que normalment a l'escola no els deixen fer servir perquè a més, és una cosa molt bruta i complicada, perquè la paleta, l'aigua, el dissolvent, tot això, el cavallet, tot això ocupa molt espai, doncs clar, això per ells és engrescador. Però sempre normalment venen a la intenció de que, perquè són nens ja, en principi, que estan predisposats o perquè són manetes a l'hora de pintar. També tenim altre perfil d'alumnat, que abans parlàvem, doncs, de gent que els hi han aconsellat, inclús adults, que els hi han aconsellat, doncs perquè d'alguna manera relaxin la majoria de gent que ve a pintar. Diuen, és que mira, el rato que estic aquí és que no penso en res més. Penso en els problemes que tinc, que tothom ne té, perquè hi ha gent potser que els té més greus que d'altres. Llavors, el rato que estan allí estan més tranquils. I de nens, també hi ha molts nens doncs, que són nens molt moguts, o que a vegades tenen problemes de llenguatge, i allí, doncs, després també es relacionen entre d'altres nens que són d'altres pobles, perquè allà a l'escola venen nens de molts pobles, d'altres centres, de nens, a més, de diferents edats, i jo penso que això enriqueix, no? I quan veuen que a un li ha sortit molt bé una pintura, doncs tots van allí a felicitar-li i a veure com ho ha fet, i vull dir que penso que es crea també un vincle entre ells molt interessant.
De fet, és curiós perquè l'últim programa, bueno, el darrer programa de Recetes per a Benestar, la Rosa ens va portar unes cançons i ens anaves dient, doncs bé, aquesta cançó per a l'ansietat, aquesta cançó
per a la depressió,
És a dir, que en aquest cas l'art també té la seva fórmula, com bé ens deia la Montse, no? Aquestes persones que, per exemple, van allà, que tenen problemes més greus potser que la resta o tenen problemes més complicats per a resoldre, en aquest cas, aquells 30 minuts, aquella hora o aquella hora i mitja que estan allà, doncs sí que els serveix per a desconnectar.
És una manera...
No?
El temps, les persones l'hem de passar, el temps l'hem de passar, el podem passar de dues maneres, el veu malament, I amb l'art és una manera adequada, adaptativa, sana de passar el temps i d'expressar unes emocions que a vegades no ho sabem fer d'una altra manera o no podem, i a més, pues, bueno, tens la teva creació artística, no? La teva, no ens hem de comparar amb ningú, la teva, no? Llavors, és una manera enriquidora de passar el nostre temps que ens permet, pues, bueno, concentrar-nos, expressar emocions i aprendre a tècniques o pues, deixar-te, soltar-te i a partir d'aquí expressar el que sents en un moment. És com quan, com tot, no? Quan jo estic més aviat en un estat anímic així trist, pues, a la millor elegeixo una roba més fosca, no? O menys alegre o el que sigui. No? Pues, en aquell moment, quan agafes un color, n'agafes un altre, o dibuixes d'una manera, o dibuixes una altra, estàs expressant ja com te sents. No? I això és bàsic, és important. És l'expressió de les emocions la que ens fa estar bé les persones, les emocions adequades i de la manera adequada. És que quan estic malament li pego el del costat. No és l'expressió adequada de la ràbia. És potser millor agafar el pinzell i pegar-li uns cops de color, no? En adults, en nens, en qualsevol persona que, bueno, a través d'aquí pugui, els psicoanalistes, que són més complicats dintre del llenguatge aquest, diuen sublimar, no? És l'energia portar-la a coses bones, com en aquest cas és l'art, no?
Home, i l'autoestima, penso també que quan els hi surt bé una cosa, els altres, ostres, com ho has fet, que bonic que li ha quedat, no? Hasta aplaudim quan acaba un nen un quadre, llavors els altres aplaudeixen i tal, no? Això ajuda que un se senti important, se senti bé, pensi que ha fet alguna cosa, vull dir que almenys el temps allí no és endebades, no? Sinó que és per treure'n un profit. Llavors penso que es reforça molt l'autoestima dels nens, sobretot.
La sociabilitat, tu has dit, no? Del conjunt de tots,
sí.
No?
Bé, efectivament, en aquest cas la Montse, per exemple, en un quadre que fa una persona, ja sigui adult o sigui més petit, també a través dels colors, com el que deia la Rosa, o a través del dibuix que fa, també pot saber el seu estat d'ànim que en aquest moment també acostuma a tenir, no?
Home, amb el cas de... Quan estudiem l'història de l'art i es fan anàlisis d'obra, concrets de quadres, una de les coses precisament és estudiar el color, la composició, el traç, etcètera, i la temàtica i tot, no? Per exemple, un quadre de Van Gogh normalment té uns traços molt elèctrics que es diuen moltes vegades ondulants, les ondulacions sempre donen sensació d'inestabilitat, de moviment. Llavors això reflecteix d'alguna manera pues, com era aquell senyor, quins problemes psicològics tenia i tal. Per exemple, si me poso l'exemple de dos pintors que són contemporanis, que és Rubens i Rembrandt, que només perquè un, el Rubens era un senyor que va viure, tots dos són de l'època del barroc, segle XVII, i vivien al mateix país, llavors un era diplomàtic, el Rubens era un senyor pues, que va viure molt bé, entre riquesa, viatjar, tal i qual, com si fos un ministre d'Assumptes Exteriors, que seria avui en dia més o menys. I en canvi el Rembrandt era un senyor que va viure doncs primer molt bé, es va casar, però bueno, es va morir la dona de la peste, els fills, després la segona dona també i tal, aquell home va estar sempre amargat. Doncs, tots i siguin de la mateixa època, tot i ser en l'època barroca, i diràs, bueno, per l'època barroca tots els quadres són iguals. Pues són totalment diferents els que fa un i l'altre. El Rubens utilitza uns colors pastel, alegres, sempre està pintant, pues jo que sé, festes, les Tres Gràcies, tot és una mica, tot és la bellesa, mentre que el Rembrandt sempre són quadres molt més foscos, temes, la temàtica, a part d'encàrrecs que li van fer quan ell fa quadres de manera lliure, doncs autorretrat sobretot, sempre es veu aquella persona que està allí malament, no? Que pessimista. Per tant, tot això sí que es reflecteix. Jo el que no sóc tan analista com per un quadre actual, això més aviat ho veuria un psicòleg o un psiquiatre dir, ostres, a través d'aquest quadre, d'aquest dibuix d'aquest nen, jo veig aquests problemes. Però sí, a través de la història de l'art sí que és veritat que quan analitzem quadres, pintures o inclús escultures i tal, es veu precisament la personalitat de l'artista pels colors i tot això que hem dit.
Un exemple en psicologia de com el dibuix, no?, pot expressar coses, hi ha tesos que es diuen tesos, els projectius o tes del dibuix, que sobretot en nens li fas dibuixar una família o li fas dibuixar una casa o li fas dibuixar un arbre, i a partir d'aquí el nen projecta, no? T'explica, no? Pot dibuixar pues, el pare fora de la casa, molt significatiu, dir, no hi és mai, no? Sí. Pare fora de casa, o mirant la tele, això quan treballava molt en nens, sentat al sofà mirant la tele, no? o la mare, és igual, no fem garra de sexes aquí, però molt significatiu, no? De dir, els elements de la família, si estan units te'ls posa tots junts, si no estan units te'ls separa, si el pare lo troba a faltar perquè treballa molt, no perquè no el vulguin, pues, te'l posa a part, no? O dibuixa les coses d'una manera que el nen se projecta moltíssim, i a partir d'aquí és una manera de que ell parli, no? De que ell se pugui, els nens puguin parlar de lo que els ja està passant a través del dibuix, no? D'estos tests. Aquí lo que a vegades s'ha criticat és que, clar, no és fàcil interpretar-ho, no? Diferents professionals a la millor t'ho interpreten de diferent manera perquè, bueno, hi ha detalls que se'ns escapen. Però que està clar que el nen amb el dibuix te pot explicar moltes coses que a la millor en una entrevista parlant no te sabria com dir-ho, no? És un exemple, no? Del que realment, bueno, sembla que dir, pues, realment l'art, jo em quedo amb una cosa que ha dit la Montse al principi de que al principi l'art va sortir com una necessitat bàsica, no? Abans de les paraules, pues, hauríem de retornar una mica als orígens, no a la cova, a la cova, però sí hi ha tècniques com les que toques, no? Els sentits del tacte, no? de moldejar el fang o moldejar, que ens tornen una mica a la natura, no? Hi ha tècniques que ens permeten no tornar, insisteixo, als orígens, en plan viure a la cova. La tecnologia ara no la podríem renunciar a ningú, però sí a trobar a la natura i a trobar en aquestes arts elements que ens permetin...
Sentits una mica més oblidats, sí, no? Sí, són sentits que s'han deixat passar, no?
O, per exemple, era un altre tema, però dintre de l'art que parlem, el teatre, no? Nens que la millor tenen dificultats a l'hora de relacionar-se, no? I, en canvi, te surten davant d'un escenari i són capaços d'expressar-se de manera increïble, no? O tenen dificultats de relació i surten dalt i te toquen un instrument com si res, no?
Sí.
Això és un exemple, també, de com aquestes habilitats ens permeten integrar des de la nostra vida ser millors, ser
sants. Sentir-nos millors,
sí.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí.
Com ja s'ha acabat.
Sí, ja s'ha acabat.
Cool,
ja s'ha acabat, Rosa. Que la propera edició continuem.
Sí, en diferents arts.
Sí.
I
saps en què?
Ja veurem,
ens avances alguna cosa o no?
No avances.
Perquè bueno.
Ho has d'estar lligat.
Vale.
Però bueno, continuarem.
Molt bé.
Jo li volia donar les gràcies a la Montse per acompanyar-me.
A vosaltres, per favor.
I per explicar-nos coses sobre l'art que penso que és molt interessant.
Correcte, Montse Pereja, moltíssimes gràcies. Fins a propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Rosa Barceló, nosaltres la deixem aquí. En 15 dies hi tornem.
Fins aquí, 15
bé.
Dies.
Adéu-siau.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.